turística.
Són les 10 i 4 minuts. La informació torna a IB3 Ràdio quan toquin les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Noblesa obliga, resa la dita, que és una manera d'expressar que qui ostenta una posició elevada, riquesa o prestigi, té la responsabilitat moral d'actuar amb integritat, generositat i exemple. En els temps que corren s'usa per ressaltar la necessitat de coherència entre la posició que algú ocupa i les seves accions. Una frase que m'ha fet pensar també en aquella altra dita que diu de porc i de senyor, se n'ha de venir de casta. La línia que separa un dels altres s'ha desdibuixat, per sort, en el segle XXI, època en què un senyor pot ser molt porc i un porc arriba a ser un gran senyor. Noblesa obliga.
Marit m'havíeu de dar. Jo ja entenc dotze i un dia vos començau a torbar. Per tot Espanya he cercat i per tot Espanya he cercat i marit per tu no n'hi ha. Que no se'l compta de raixa. No sé si
Maria Elma Bonet canta i conta aquesta història titulada El Comte de Raixa. Ja escoltau el tragí que es duien entre mans els nobles per tal de fer créixer les famílies i mantenir poder i domini. Mallorca, si anam a Mallorca, després de la conquesta de Jaume I, es va repartir entre el rei i els membres de la noblesa catalana. Els primers senyors feudals de Mallorca foren, a més del rei i del bisbe de Barcelona, els comtes de Rosselló i la Cerdanya, el comte d'Empúries i el vescomte de Bearn.
Desde que han muerto los señores no recibimos nada más que notarios, acreedores y escribanos. Y nadie reza un padre nuestro sincero.
El capitán le ha preguntado al mayoral por el pinar de esa cova.
Tú, abajo.
Que si se había hipotecado.
¿Qué estás haciendo aquí? Baja a ayudar. Usted ya les ha visto, don Juan. Yo no los conozco. Extranjeros. Hablaban raro. Don Juan Mayol, el señor capellán de Bearn.
¿Qué querían de mí?
Y al decirles yo que también estaban los herederos, pues nada, que se iban. Que ellos querían tratar con usted a solas.
¿Y qué más?
Que era muy importante. Han dicho que volverían al atardecer. Que por favor les esperara usted.
Non piondai farfalloni amoroso, notte giorno d'intorno girando, nelle belle turbando il riposo. Narcisetto a doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetto a doncino d'amor.
Llorenç Villalonga publicava l'any 1956 Bearn, una novel·la que narra la decadència de la noblesa rural mallorquina acabant el segle XIX. A través de la història de don Antoni de Bearn i la seva dona, Maria Antònia, narrada pel capellà Juan Mayol, ara ho sentíeu, i Manol Arias a la pel·lícula de Jaime Chávarri, l'obra explora el contrast entre la vida dissoluta i culta de don Antoni i la fatalitat tradicional de la seva esposa, mentre la finca familiar s'arruïna. Haureu intuït que noble és la paraula polisèmica del programa d'avui, que es refereix en primer lloc a qui per naixença o per gràcia del sobirà pertany a una classe social considerada distinta de la dels simples ciutadans i gaudeix de preeminències hereditàries. Els llinatges nobles es mantenen sobretot a Mallorca i a Menorca.
El 1287, Alfons III d'Aragó conquereix Menorca, però no serà fins al 1301, quan Jaume II organitzi la nova societat conquerida. Llavors, només hi havia un poble a Menorca, Ciutadella, que és l'antiga Medina Minorca musulmana, que s'estableix com a capital. I a través d'un document, que és la Carta de Franqueses, otorgat al 1301, estableix l'organització i el govern de l'illa. A través de què? De repartiment de dos tipus de terra en els nouvinguts. Terres d'emfiteusi i de cavalleria. La cavalleria correspondrà en els nobles. I n'hi haurà set. La d'en Bernat de Porreres, al Forí, en Ramon de Pina, a Vinyatram, Bernat de Sant Olives, Vini al Gorfa, Bernat de Sala, Vini Endolo, Guillem de Togores, Vini Maimut, Berenguer de Serralta, Vini Safulla, i en Pere de Sant Joan, a Sant Agnès, o també coneguda com Cavalleria Nova. Aquests seran cavallers, o sigui, els caps militars de Menorca. En tant que perdrà foral dels menorquins perquè som el territori més oriental de la Corona d'Aragó, s'estableix el privilegi dels menorquins de no servir a l'exèrcit, de manera que aquestes milícies menorquines seran comandades per aquests set nobles, que tindran el seu territori, que serà cavalleria, que encara mos ha quedat a la toponímia menorquina. A part d'això, també els hi darà un poder polític a través de què? De la Universitat General de Menorca, que tindrà quatre representants que regiran els designis dels menorquins. Un d'ells, un dels quatre, serà noble. L'altre serà menestral, l'altre pagès i l'altre de la burgesia. De manera que se'ls atorga poder polític, militar i també mínimament territorial a través de les set cavalleries. Això és un poc l'origen de la noblesa.
Desperta't, ànima meva.
Sentim les explicacions d'en Marc Pellicer, que és historiador, arxiver municipal de Ciutadella, que ens il·lustra sobre els orígens de la noblesa a Menorca, un estament que el rei necessitava i per això li atorgà un mínim poder militar i territorial. Però ja sentiu com els vots estaven repartits i el clero en aquesta universitat primerenca no hi estava representat.
La noblesa de Menorca sempre tindrà un poder característic, especialment a un punt concret, Ciutadella. Ciutadella no només té la noblesa, és una ciutat noble. Hem d'entendre que les Illes Balears no existeixen unes corts úniques, les universitats. Així com la ciutat de Mallorca era la capital de la illa major, Menorca és la de la menor. I té la noblesa concentrada a Ciutadella. Vengui d'on vengui la noblesa, sempre s'establirà Ciutadella, perquè era la capital i la zona de prestigi i poder. Aquí coneixem les cases dels nobles com els casats senyorials. Tot et s'esplats.
en xerrarem d'aquests grans casals com el de Torresaura, però continuem amb l'origen i amb el desenvolupament de la noblesa de Menorca.
El 1558, l'armada otomana de Sapiali va destruir Ciutadella. 15.000 tors van desembarcar i van saquejar i destrossar Ciutadella. I aquí quasi van eliminar parcialment o quasi totalment la noblesa de Ciutadella. De manera que, clar, a una societat postmedieval que encara funcionava amb una estructura original, necessitava de la noblesa. D'aquí que el 1620, durant la reconstrucció de Ciutadella, a partir de la construcció del convent de Nostra Senyora del Socors, se va atorgar el privilegi de que els qui aportassin més doblessos podrien adquirir títol de noblesa. Molt bona part de la noblesa actual eren burgesos anteriors a l'any 1620, que en la seva fortuna van comprar o van fer aquest donatiu per adquirir títol de noblesa. Per exemple, els Esquella, els Carreres i molts d'altres que puguen trobar a l'actualitat a Ciutadella venen a partir del 1608 per compra.
Bones tardes, senyor Caixer. En donar-vos més, un altre any més per començar el replec.
Bones tardes, Sebastià. Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Si bé a tot el món la noblesa ha perdut un cert poder, en canvi a Menorca té un paper cabdal perquè encara existeixen les festes de Sant Joan que m'ho representen aquella societat medieval. Perquè al final, les festes de Sant Joan, si t'hi fixes, representen cavallers armats i qui és qui els comanda en aquestes milícies? El noble. Encara es manté el pacte original de l'any 1301.
Desembarcar un dia a Menorca ja fa temps i vaig tenir l'alegria de trobar amics de cens. No penseu que faig la bona, jo vos dic bé el que sé. L'alegria va i torna i jo ara estic content. Ciutadella, bona terra.
Ens situem ara a l'any 1818, quan es va crear per ordre del rei Ferran VII el comtat de Torresaura a favor de Bernat Ignasi Olives i d'Olives. Un llibre publicat per Talaia Cultural i escrit pels historiadors Antoni Camps Extremera i Albert Coll Arredondo, amb el títol Història del comtat de Torresaura durant el període de la segona branca Olives, ens descobreix l'origen i el llegat d'aquesta branca noble de Menorca, que és també, podríem dir, que la història de la noblesa a l'illa. Albert Coll, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
M'agradaria molt poder estar conversant amb tu, Albert, passejant pel Palau de Torresaura, entre el carrer Major i la plaça d'Esbord de Ciutadella.
Vale.
No pot ser, ja m'agradaria.
No pot ser, però bueno, intentarem que ho sembli.
Exacte, mos ho podem anar imaginant, tant jo com els oients. Sí. El coneixes bé, aquest edifici?
Hem de tenir en compte que és un edifici, que es tracta d'un edifici amb una superfície aproximada de 6.000 metres quadrats, en quant la qual és una edificació important, sí, que a més està construïda en part damunt edificacions molt més antigues, en la conseqüent existència d'estàncies i racons distribuïts de forma molt irregular. Així tot, es podria dir que sí, que es ha calculat bé l'edifici.
I com podem imaginar com era la vida dins aquest gran edifici, d'allà 6.000 metres quadrats, sobretot durant el segle XIX?
Bé, lo cert és que qualsevol persona que vulgui visitar el Palau durant la temporada en què es troba obert en el públic es pot fer una idea bastant aproximada de com es vivia en el Palau. Això és degut principalment a dues raons. La primera és que la configuració del palau, en tots els elements arquitectònics o decoratius, estan pràcticament intactes des del segle XIX. Sí. La segona raó és que el visitant pot contemplar també els elements i objectes quotidians que empraven els contes, o les seues famílies o dels criats inclús que habitaven la casa. Per tant, quan contemplam un dels dormitoris, per exemple, podem veure la roba, les sabates o els objectes d'higiene que utilitzaven a cas conde. O, quan contemplam la cuina, podem també veure tots els estris de cuina que s'empraven a l'època. Igual passa amb el penjador o la biblioteca o qualsevol altra dependència.
Fantàstic.
Es troben pràcticament intactes.
Fantàstic, fantàstic. Imagina que estava perfectament diferenciant, no? On havies senyors, on havies criats, on havia set animals, que m'imagino que també hauria allà de dins aquesta edificació, no ho sé. Tot hauria estat ben diferenciat, no?
Sí. Tenia les parts de les cavalleries, la part dels carruatges, vull dir, tot està pràcticament... Quasi sempre, moltes vegades, les persones que ho visiten tenen o expressen la seua impressió que hi ha de sortir la gent que viu allà.
Ja.
Sembla que és un viatge en el temps.
Que bo. I tenim un escut principal de la casa que té gravats dels tres llinatges, Olives, Quart i Riudebats. Aquestes eren les famílies nobles que estaven emparentades al voltant del comtat de Torresaura?
Bueno, efectivament, l'escut del comtat de Torresaura inclou, a més de símbols heràldics dels Olives, els de les famílies Quart i Riudebats, que també eren famílies nobles que havien emparentat amb els Olives. Sobretot els que tenen més importància o els més rellevants, la casa Quart.
Sí.
Els membres d'aquestes famílies van ocupar durant molts de segles a Menorca els més molts importants càrrecs polítics de Silla i eren titulars també de nombroses terres i cases. I, de fet, l'actual palau de Torresaura està construït en part sobre l'antiga casa Quart.
Val.
De totes formes, no van ser els únics llinatges, per dir-ho de qualque manera, que havien estat absorbits per llaços familiars amb els Olives. Hi ha d'altres famílies també molt antigues, com els Lozanos, els Boscà o els Cardones.
Bé, de lluny. I on situem, idò, l'origen del comtat?
Bé, el títol es podria dir que ve a ser la culminació d'un llarg procés a través de segles en què els diferents membres de la família Olives van obtenint diferents cavalleries o distincions reals, per una banda, i que van adquirint, a través d'enllaços matrimonials, nombroses possessions a Silla. Aquí és on podem un poc marcar l'origen, en aquest devenir històric de la família i les seues relacions.
Val. I la seva importància dins Menorca, dins la construcció, dins les relacions socials, econòmiques, quina va ser?
Bé, s'ha de dir que el comtat de Torresaura no és el títol de nobiliari de major rang a Menorca, però sí, tal vegada, que podríem considerar que, si no és que més, és un dels més destacats o paradigmàtics dins Silla. I això ho podríem dir que es deu a diferents raons, sustentades en el poder que conferia l'acumulació de terres i béns, per una banda, en el poder que conferien també l'ocupació de càrrecs, importants càrrecs polítics durant segles, com han dit, o també, s'ha de dir, en el prestigi que van conferir les dues visites reals en el Palau de Ciutadella, recordant que la reina Isabel II va inclús pernoctar en el Palau de Torresaura.
Podríem dir, per lo que heu estudiat, per lo que heu publicat, per lo que coneixeu, que conèixer el comtat de Torresaura seria entendre el funcionament de la noblesa menorquina i la història de la noblesa menorquina?
Sí, això, sense cap dubte, la resposta és afirmativa. Totes les circumstàncies aquestes que m'he anat explicant, més o manco dimensió, són pròpies de les famílies nobles. Acumulació de patrimoni a través d'enllaços familiars o l'explotació de les terres com a activitat econòmica durant segles, si bé s'ha de dir que aquestes característiques també es veu que són comuns a la noblesa en general de qualsevol puesto, de qualsevol indret.
Fèiem menció quan han començat en aquest llibre editat per Talaia Cultura. Imagina que el coneixement de la noblesa i el comtat de Torresaura no acaba amb aquell llibre, no, Albert? Hi ha material per seguir investigant, i més després del que ens diu que està, que teniu tant de material, no? Tants objectes, hi ha encara per on estirar?
Bueno, precisament la nostra feina, sentit comptat, va ser la recuperació, la nostra feina per la que vam entrar, va ser la recuperació i classificació de l'enorme arxiu que s'ha conservat durant segles a la casa. Aquest arxiu conté materials principalment des del segle XVI fins al segle XX, però inclús hi ha altre material, com a pergamins dels segles XIV i XV. Clar, aquesta formidable font d'informació, si tenim en compte que està continguda a cents de mils de documents, ha estat estudiada amb una part molt petita, ja que la primera feina que estem encara fent des de 2021 és la seva classificació i conservació. I hem de dir que una part important ja està a disposició pública amb fàcil accés des de la web de la Fundació Torre Saura, que gestiona els béns de sentit comptat.
Perfecte.
Amb la qual feina, la feina de la veritat és que no es acabarà mai.
Exacte, n'hi ha.
Si tenim en compte només l'arxiu de la casa, no acabarem mai.
Sí, que emocionant. I animam els oients a mirar també, a descobrir aquesta Fundació Torre Saura, la web fundaciontorresaura.com, i sobretot a visitar aquest magnífic palau i tot el que amaga. I avui mos ha explicat una mica en Albert Coll, que li agraïm moltíssim aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio. Vull que en triés la paraula noble. Havíem de fer aquesta aturada a Ciutadella. Albert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies, i esperant que tothom que vulgui veure-ho i ho vulgui disfrutar, a partir de dia 1 de maig ja el palau ja es troba obert en el públic.
Allà hi serem. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Les cares són tan hermoses com les flors de romaní. Són les cales de Menorca, la meva vida, i les calcetes blanques. Casetes blanques, netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor. Que una menorquina, pura, neta i fina, m'ha robat el cor. Les casetes blanques, netes i...
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Gràcies.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Contemplar les variables. Definir una estratègia, un pla concís. Col·locar un seguit de trampes. Calcular per on pot intentar fugir.
Noble, que és la paraula polisèmica que han triat per al capítol d'avui, és també aquell elevat entre els altres en dignitat, en mèrit, en distinció, incapaç de sentiments baixos, és a dir, una persona noble. Aquest adjectiu també se relaciona amb els animals, com un cavall noble. Aquell cavall que es deixa cavalcar, així com cal, i que no intenta moviments traïdors que puguin fer caure el genet. O l'ocell noble. Aquell ocell de presa que es pot dreçar per a la caça. També tenim arts nobles, com sentim a la cançó que ens introduïa aquest segon bloc del programa, les belles arts, que per oposició a les arts mecàniques o utilitàries es consideren així. Nobles. I també hi ha parts del nostre cos que són nobles, principalment el cervell i el cor. I de les fustes nobles, què en sabem?
Quica Coll, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bé.
Escolta, avui hem triat la paraula noble. Nosaltres hem pensat en tu per mort de les fustes nobles, com a restauradora. No sé si és el primer que te ven al cap, si te dic aquesta paraula.
Bueno, així directament puc pensar que és una cosa, en teoria, bona. I si l'enfocam en el món del mobiliari, idò, sempre està vinculat a fustes de qualitat.
Uh-huh. Clar, aquestes són les fustes nobles que són determinades fustes, o no?
Bueno, jo sempre he tingut una teoria a l'hora de donar classes i de, no, i d'explicar un poc el món de la fusta, sempre en el meu cas vinculat al mobiliari de Mallorca, que les fustes són bones i dolentes, sempre pensant en quina és l'ús que se li donarà i quina funció tindrà. Hi ha fustes que són bones per una cosa i no ho són per unes altres, però mai m'ha agradat aquest qualificatiu, no, per respecte a la fusta, fusta en general.
És vera que se sol dir que fustes com el roure, no? El cirerer o el castanyer, aquestes solen ser fustes nobles, no? M'imagino que perquè deuen perdurar més, no ho sé. Quines podrien ser en poc les seves característiques?
Normalment, quan se diu que una fusta és noble, és perquè s'ha utilitzat per produir mobiliari de qualitat, mobiliari amb una certa presència, mobiliari de luxe, no? A vegades també per fer una distinció social, que tu tens un moble d'una fusta i no d'una altra, per temes de moda també, no? Quan se posaven històricament de moda fustes que se duien d'Amèrica, que se duien d'Àfrica, no? I tu tenies la possibilitat d'adquirir aquella fusta, te donava tu una certa distinció.
Sí, sí, si anaven els mobles antics mallorquins, que són els que tu coneixes bé, quines eren les fustes més habituals? O dic que eren, però no sé si he de dir són, també.
Bé, això sempre hem de pensar de quina època parlam, no? Mm. Perquè, per exemple, l'època medieval, per exemple, hi ha mobiliari religiós, no? Per exemple, en el cas de la Seu, que en el segle XV i en el segle XVI, quan se va construir, per exemple, el cadirat d'Escoro, se feia de fusta d'Itàlia, fusta de Nàpols, no? El Noguer, després se feia de fusta de roure de Flandes, se feien de fustes precioses que nosaltres, potser, no teníem aquí o no teníem les quantitats o les mides que se necessitava, perquè sempre també has de pensar que segons quins arbres, per les seves característiques, després poden servir per fer pals de vaixell, per construir embarcacions, d'altres s'utilitzaven per tema de mobiliari, i clar, de cada època tens aquelles com a fustes estrella. Fins que se coneix Amèrica, la mercaderia era entre les fustes de la Mediterrània. Llavors, en el moment que ja se coneix Amèrica, se coneixen les fustes tropicals, les fustes americanes, nord-americanes, sud-americanes, i també les africanes, que després ja entren aquí espècies més exòtiques, no? I que sempre te trobes a mobles molt especials, com pugui ser la xicarandana, com pugui ser la caoba, que eren un poc les fustes estrelles fins a final del segle XIX.
I ara, a l'hora de restaurar peces que puguin passar per el teu taller o per un taller de restauració, de quin tipus de mobiliari i de quin tipus de fusta podríem estar parlant, de la majoria?
Tu parles d'un canterano del segle XVIII, hauràs de treballar xicarandanes, hauràs de treballar amb fustes de noguer, qualque moment, qualque variant de la xicarandana, d'espalissandra, que tingui unes vetes d'uns certs colors, no? Vull dir que sempre depèn del tipus de moble de l'època que representa.
Com te sols trobar els mobles?
Bueno, la veritat és que hi ha una mica de tot. Moltes vegades te venen peces fetes pols, perquè són peces que, per les circumstàncies que siguin, han quedat a dins cases tancades, que després aquestes cases han tingut humitat, ha caigut la teulada, els hi ha entrat aigua, no? Vull dir que te venen peces, a lo millor, que estan pràcticament insalvables, i llavors te poden venir peces que els han passat de generació en generació, que els han cuidades i que simplement tenen desperfectes de sud, o d'ara que tenim calefaccions, que això és molt dolent pel mobiliari, no? Perquè el mobiliari necessita una temperatura i una humitat perquè la fusta no se ressequi, no se desencolin les xapes per la alta temperatura, se fonen les coles i després se desfan els mobles, no? Per tant, sempre depèn de com l'han cuidat i com l'han conservat.
Vale, a qualsevol tipus de fusta necessita d'unes condicions i a tot li pot pegar escorc, no?, per dir alguna cosa, independentment de si és noble, entre cometes, tu ja mos has dit que per tu totes són iguals, que si no ho són.
Bueno, la teoria d'escorc, hi ha la caoba, per exemple, que és una fusta que va molt bé d'Amèrica, i a més la caoba és molt curiós perquè mos va entrar a través de les caixes que embalaven el sucre que venia d'Amèrica, no?
Sí.
I quan varen arribar a Mallorca se'n varen donar compte que aquella fusta tenia unes característiques molt especials, que li deien una fusta noble, no? Que tenia una duresa per poder-la treballar i fer un tipus de mobiliari diferent als fustes que utilitzàvem aquí a Mallorca, no? I hi ha fustes que per la seva pròpia idiosincràsia tenen tal duresa que és molt difícil que el corc pugui, no?
Entrar.
Pugui atacar, pugui entrar. Sí. I després hi ha fustes que són més blanes,
i que en aquest cas sí que estan més exposades.
Uh-huh. I també trobam mobles en diferents tipus de fustes, sobretot, no sé, cantaranos o aquests mobles més treballats, com més en marqueteria. Hi ha diferents tipus de fustes o sempre és la mateixa?
Això també depèn del moment històric. S'utilitzaven unes o les altres. També el que passa és que la majoria de vegades tu tens el que és l'estructura del moble d'una fusta i després, si el moble no és massís, tot ell, que sigui de la mateixa fusta, va després recobert per una xapa. Més o manco gruixada també segons l'època, no? Perquè també fins que no va arribar la maquinària elèctrica, diríem, o també que el movien a través de l'aigua, no tenien unes eines tan precises, no? I tu te trobes, per exemple, un cantarano del 18 que és de fusta de poll, de pollancre, de xopo, sí, en castellà, sí, que s'estructura, és així, i tu veus com l'han tallada amb un aixa i veus les marques. Quan després ja tot se mecanitza, és quan ja en el segle XIX sobretot s'utilitza la fusta d'estructura, la fusta de pi, i tu ja no veus, a qualque moment pot veure una mica una marca d'una radial, no? D'una serra, però se nota molt la diferència quan és una serra elèctrica que no una eina manual. Yeah, no? Yeah. I, clar, sempre depèn de l'època que s'hagin utilitzat unes fustes o unes altres.
I també, sentint-te, és importantíssim conèixer la història, no?, dels mobles a l'hora de restaurar, mirar molt bé un moble, sobre com s'ha fet per poder-lo arreglar o restaurar o tornar-lo a l'esplendor que tenia abans, no?
Clar, això és bàsic, perquè, bé, també per saber de restauració has de conèixer el territori, no? Has de conèixer quins són els arbres. Jo, per exemple, als meus alumnes sempre els he explicat que primer hem de saber quins són els arbres que tenim a Mallorca i que han tingut, no? Que també això ha anat variant durant les èpoques. I després és molt més fàcil, si tu coneixes aquesta part de la història, llavors també identificar-los amb un termobiliari, no? I això t'ajuda molt, perquè no és matemàtica. A vegades te pot trobar peces que te despisten i que no entens per què tenen aquella fusta i no en tenen una altra. Però a nivell territorial són faves comptades, perquè maneges 3-4 espècies, no? I després pot tenir aquella peça curiosa que justament han duit una xapa, no sé, no? D'un viatge o de qualque artesà que tenia contactes, no?, amb altres territoris, i te fan aquella peça que te despista, que aquestes són ser bones, no? Yeah. Ses que te fan pensar, i clar, la part històrica és importantíssima, és importantíssima.
Sí, i si haguessis de triar, ja que vam, Quica, un moble mallorquí, que són els que tu coneixes, que simbolitzes bé aquesta idea de noblesa, ja sigui per sa fusta, ja sigui per sa procedència, i quin diries, quin seria?
Bueno, a mi me fa mal triar, però faré aquest exercici. I, per exemple, a mi m'agrada molt els cantaranos abombats de final del segle XVIII, que molts d'ells són de fusta de xicarandana, o després, a vegades, que hi ha mescles, no?, de fustes locals, no? Però un cantarano bombat de xicarandana ja m'està bé, ja m'està bé.
Molt bé, molt bé. I d'avui volíem fer un poquet un repàs a partir de noble, d'aquesta paraula, pensant en les fustes nobles i en aquest mobiliari també important i que explica, com us contava molt ben aquí que coll, la història també del mobiliari en aquestes illes. Quica Coll, que és historiadora de l'art, que és restauradora, que també recordem que ha estat al capdavant del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca com a directora insular i avui regidora, de més, a l'Ajuntament de Palma. Quica, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres, és un plaer, com sempre.
Sabes cómo te digo, si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras,
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No puc sortir d'aquest espai. Tu me convides a creuar. Com esclaus de l'instint humà.
Quan s'hagi acabat, anem a jugar. Tu foc i jo gas.
Can you feel the love outside? Can you feel the soul?
Si estimar-se és pecat, a l'infern ho sabran.
Can you feel the love outside? Can you feel the soul?
Els moments ara o mai. Desperta l'energia a tot l'univers. Els àtoms fent orgies brillen de plaer.
Sinergies siderals, eufòries nuclears. Tot perd el control quan deia hey! Get funk, yeah, yeah.
Gas, gas for me, gas for you.
Arribam al final del programa. Tot l'equip d'Entre avui i demà han fet feina en gran noblesa, sobretot en Joan Jiménez avui en el control tècnic, per respecte a cadascun de vosaltres oients de la ràdio pública. Ara toca baixar barrera i ho feim amb un home que junta gasos i poemes.
A punt d'acabar, Entre avui i demà, baixam la barrera.
Avui mos ajuda a baixar barrera Àngel Terrón, que és moltes coses, entre d'altres doctor en Ciències Químiques per la Universitat de les Illes Balears, professor emèrit, també escriptor, també poeta. Nosaltres avui hem triat la paraula noble. Àngel, si li dic noble, que li ven el cap primer de tot?
Hombre, per deformació professional, els gasos nobles, Elio. Neon, argon, krypton i xenon. Que, per cert, me ve també la memòria que han romput el criteri ortogràfic de Pompeu Fabra,
sí.
Que neon, argon, krypton i xenon s'escrivien en cene final, perquè són paraules gregues, com s'escriu en anglès, i supos que, per simplificar, han posat neó amb accentuada. argó, criptó i xenó, que a mi em resulta un poc desagradable. El mateix passa en la paraula jo.
Reivindica la grafia grega.
Jo sí. El gran avantatge d'en Pompeu Fabra és que era enginyer químic.
Ja.
I en aquest món jo penso que el primer un ha de tenir una formació en ciències i després pensar què fa.
I vostè ho ha posat en pràctica, això, perquè no s'ha quedat només en la fórmula i en la ciència.
No, perquè tot està relacionat. Clar, els gasos nobles se diuen nobles perquè es pensava que eren no reactius. De facto, són poc reactius i en algun cas s'utilitzen sobretot en processos redots, etc. Són els poc reactius perquè tenen 8 electrons a la darrera capa electrònica, no? Que és 8 també és la simbologia de la percepció, de l'equilibri. Tot se va relacionant. El coneixement humà sempre és el mateix. El problema és que has de mirar la natura i la natura a vegades te diu que sí i a vegades te diu que no.
I on troben tots aquests gasos nobles si miram la natura?
És una petita part de l'aire, estan a l'aire, i aleshores quan se comprimeix l'aire s'allibera l'oxigen per una banda i després dins el nitrogen doncs hi ha la fracció aquesta que se va destil·lant a la seva temperatura corresponent i que tenen aplicacions. Per exemple, el neon a baixa temperatura s'utilitza a molt baixa temperatura, pràcticament a 2 Kelvin, menys 273 més 2, s'utilitza en mesures de magnetisme, etc.
I aquests noms grecs se varen posar així per? Se sap l'origen?
Se pot cercar paraula per paraula. Xenó vol dir estrany, estranger. Vale. És l'única que record. D'aquí ve xenofòbia.
Ja, i de Krypton no deu venir kriptonites en Superman, no?
Bueno, això sí, però no és una
però res a veure,
científica.
No? Res a veure. I aquests noms tan musicals, aquests noms dels gasos nobles, que són com a tan musicals, no sé si ha fet mai cap poema amb ells.
No he fet cap poema, però tenim els aprenia de memòria per la taula periòdica. Sí, els professors tenien com una cançoneta per recordar-los i la veritat és efectiva.
Però sí que ha fet poemes de temàtica científica, vull dir, la ciència sí que li ha inspirat poesia.
Sí, la ciència és, diríem, la part fonamental de la meva obra poètica, més clar. Però, clar, la ciència és la part, diríem, emotiva, creativa. Normalment, doncs, un treball científic és una cosa molt pulcra. Vull dir, tu fas com a ballet quan t'escrius, saps? És a dir, ha de ser una precisió i, sobretot, ha de tenir un sol sentit. Per contra, la poesia és tot el contrari, que una mateixa frase ha de tenir molt de sentits i a vegades contradictoris entre si per donar volum a l'expressió. Són dues tècniques totalment diferents.
I en quin moment comença a escriure? Quan ja estudiava química, abans, sempre?
No. És el poeta que ha fet el químic. Jo l'he escrit des que tenia 10 anys, d'aquella manera, que pots imaginar.
Sí.
I així, seriosament, pues, des que en tenia 20, el meu primer llibre de poemes, que es diu Iniciació a la química, però és un llibre de poemes, el vaig escriure amb 24 anys, que per cert, l'any que ve farà 50 anys de la seva publicació.
Efectivament, 1977, passes temps aviat,
Sí, sí, bé, va sortir el desembre, però bueno.
Bé, ja estarà dins l'any 50.
Sí.
I són 50 anys de professió de química i de professor de química, també?
Quasi, perquè vaig començar 1 d'octubre del 77 com a professor ajudat. Però quan feia 5è, el curs 76-77, vaig donar un torn de pràctiques com a monitor, que m'apagaren, perquè no hi havia gent aquí per donar les pràctiques. És a dir, que si considera aquest curs de monitor, doncs sí, són exactament 50 cursos.
No, ja n'hi ha.
Passen molt ràpid.
Sí.
Curiosament, la memòria és molt selectiva i me'n record més dels alumnes antics que dels presents.
Sí, sí, per què?
Bàsicament perquè abans les assignatures eren de 4 hores setmanals i tenien un mes de pràctiques. Llavors, quan donaves una assignatura, convivies molt amb els alumnes. I ara les assignatures són quadrimestrals i les assignatures de pràctiques van a part com assignatures. No tens tanta interacció.
I són 50 anys de feina, pràcticament. Jo crec que segurament el dia que digui ja no tornaré a la Universitat de les Illes Balears, la química no l'abandonarà mai, en Àngel Terrón.
No, ha estat la passió de la meva vida. A Europa me coneixen com a químic i a Mallorca com a poeta, la qual és una contradicció, però bueno. Per mi la química és tan molt important. Un no arriba a catedràtic d'universitat de diletandi. És molt difícil.
I què va ser que li va encendre la xispa, la química? Algun professor, algun mestre, alguna classe?
Sí, jo vaig tenir un gran mestre en batxiller, que era don Antonio Rodríguez Mazarro,
sí.
I m'ha obrit moltes idees i doncs, vaig seguir la seva sendera. Després vaig tenir a la Universitat de Química Inorgànica, que jo començava, una gran professora, sobretot de pintures, Moreno Martínez, i tal. I després l'altra formació, doncs, quan vaig anar a fer el meu postdoc, a la Universitat Imperial College de Londres, el professor David Guggenheim, doncs són les tres persones que m'han format, la resta ja és feina meva.
I també haurà inspirat.
I d'anar a congressos i de tal, i sí, la resta és feina meva.
I
el que passa que jo de química no em parlo mai, perquè, és a dir, fora de classe,
ja,
és que trobo que no té cap sentit. És a dir, no admiro molt la divulgació científica, perquè
sí,
la trobo extremadament difícil.
Sí, sí.
Extremadament difícil.
Pues.
La divulgació, perquè, clar, i el que sí que nota faltar és que la gent té molt poca base científica. Jo tornaria a un batxiller més bàsic,
sí,
que la gent sapigués un poc de tot.
Sí.
I les especialitzacions pràcticament a nivell d'universitat.
Mm.
Però bé, això és una idea meva.
Mm. Bueno, mos
faria,
més complet, no, segurament, no?
Jo retornaria a ensenyar llatí i les ciències bàsiques, perquè crec que estructuren molt bé el cap. I el llatí, per un científic, fins i tot és grec, sobretot la medicina, per nomenclatura, és que és bàsic. Vull dir, perquè pots deduir les coses que signifiquen amb una certa facilitat, perquè, clar, són coses. Has de definir molta precisió.
Sí,
has de definir només amb un sentit. I les paraules comunes tenen molt de sentit. Has d'anar molt alerta.
Sí, sí, sí. Justament d'això en xerram en aquest programa, en les paraules polisèmiques. Avui Noble mos ha duit fins a Àngel Terrón i li he de fer les dues preguntes típiques d'aquesta hora. Àngel, no és xafardeig, però que fa un home com vostè abans d'anar a dormir? Per dormir bé, fem una llista d'idees per dormir millor.
No, jo per dormir bé tenc que m'enxufo un pot d'aire forçat, molt poc, perquè m'evita això estar segons sense respirar. I me pos crema a les cames, perquè tenc un pot de mala circulació i me va bé.
Molt bé, molt bé. I necessitem una música, una cançó, el que vulgui, per baixar la barrera del programa fins demà.
Pues a mi m'agradaria que posessiu, si pogués ser, la cançó Mickey Messer, cantada per Nelo Tenenia. Aquesta cançó és del compositor Corball, que va ser el seu home dues vegades, i que forma part de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht. Aquesta òpera, la música en Corball, que va morir molt jove, als anys 50, ha tingut una influència enorme. La pel·lícula Cabaret, per exemple, els compositors s'inspiren totalment en la música i també en l'ambient d'aquesta. I si no la trobàssiu, pues posau qualsevol cosa de l'Aisa Minnelli a Cabaret, que segur que la trobo.
Perfecte.
Que també m'agrada molt.
I és una bona recomanació per baixar barrera i, a més, molt, molt guapa i molt original. Àngel, li agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vos.
Entre avui i demà, Arsal i Bosch.
Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner. So nobody loved me. Lady Peaceful, Lady
That's what I long to be.